Avui, 29 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, una jornada que busca conscienciar sobre la prevenció i el tractament d'aquesta afectació neurològica. Per aprofundir en aquest tema, tenim amb nosaltres dos representants de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, una organització dedicada a donar suport a persones amb malalties neurològiques i també a les seves famílies. Ens acompanya la presidenta Cristina Urriza. Què tal, Cristina?
Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia. I la Cristina Castanyer, que és responsable de comunicació. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Comencem per les preguntes bàsiques, perquè jo crec que no està de més que recordem una vegada més, perquè això ho fem per sistema cada vegada que hem de parlar del tema, què és un ictus i quines són les seves principals causes?
A veure, ictus, de fet, hi ha dos motius o dos causes d'ictus, no? Una pot ser perquè hi hagi un coàgul que tapona una artèria del cervell, la qual cosa fa que no irrigui la sang i provoca una lesió en el cervell. I després està l'ictus isquèmic, que es diu que és al revés, que el que fa és rebenta una vena, una artèria del cervell. Això fa que llavors hi hagi una pressió intracranial molt important i també provoca una lesió. Aquests són els dos tipus d'ictus que hi ha.
Mm-hmm. I com el podem identificar? És a dir, quins són els símptomes que ens poden alertar i que ens indiquen que una persona està patint un ictus?
Hi ha diversos símptomes que poden fer-nos veure o fer-nos sospitar d'un ictus, i abans de dir-los m'agradaria fer un petit incís. És molt important que això ho retinguem, perquè pot ajudar a salvar vides, però no només ens pot salvar de la vida i de la mort, sinó que ens pot ajudar a que un ictus suposi unes seqüeles enormes o unes seqüeles molt més portades i molt més petites. Aquests símptomes els podem englobar, no? Aquestes senyals les podem englobar dins d'un protocol que a nosaltres ens agrada molt explicar-lo, que és que hem de pensar en la paraula ràpid. Com hem d'actuar davant d'un ictus? Ràpid. La R de ràpid és de riure. S'ha de fer riure la persona. Si veiem que una conca del llavi s'alça més que l'altra, primera sospita. Ep, important. La A de ràpid és d'aixecar els braços. Si veiem que un dels braços el pot aixecar amb més facilitat que l'altre, la segona sospita. La P, parla, la P de ràpid. Si veiem que la persona parla i algunes de les paraules no les arribem a entendre o el discurs no és coherent, tercera sospita. Mm. Si algun d'aquests casos, o els tres o dos, de la R, la A i la P, són positius, és a dir, s'estan donant a terme, la I de ràpid és ictus. Vol dir que és una sospita amb fonaments. D'acord? Aleshores, la D de ràpid, l'última, vol dir de pressa. S'ha de trucar al 112 o al 061 i s'ha d'explicar que tenim una persona amb sospita d'un ictus. És molt important això, perquè l'ambulància que ens arribi o la solució que ens posin des del 112 o des dels serveis d'atenció mèdica urgent ja aniran condicionats amb el protocol ictus. I això és importantíssim, perquè això vol dir que igual a la mateixa ambulància es pot aplicar un tractament. I ja han passat pocs minuts.
Està molt bé, eh? És molt gràfic i molt, molt visual. I he explicat com ho ha explicat la Cristina. Jo crec que és un bon consell que hem de tenir, com deia ella, molt, molt present. I parlem precisament de les seqüeles. Quines són les principals seqüeles, Cristina, que ens pot deixar un ictus i com ens pot afectar la vida diària?
Bueno, seqüeles de l'ictus són molt variades i poden ser molt, molt importants, depèn de la incidència que hagi tingut aquest ictus, no? Hi ha alteracions en el moviment, és a dir, poden provocar una hemiplegia que pot afectar el cantó dret o el cantó esquerre, depèn d'on estigui la lesió. Pot provocar unes seqüeles també en temes cognitius. Bueno, segons la part que afecti del cervell, afectarà a una part o l'altra. Afeccions també a la parla, problemes per articular, això sobretot quan afecta a la part esquerra del cervell, que l'hemiplegia es produeix a la dreta i afecta a temes de la parla, això amb les persones que són dretanes, en les esquerranes és a l'inrevés. I moltes vegades es produeixen, no són independents aquestes seqüeles, sinó que són sumatòries, no? El que passa que sí que el que s'ha vist és que amb una rehabilitació inicial important, és molt important els 6 primers mesos darrere de l'ictus, es pot recuperar molt. Però clar, això depèn molt també del grau d'afectació.
Quins són aquells factors de risc, allò que ens pot portar a patir un ictus? Quins serien els factors de risc més comuns que es poden donar? I després, evidentment, hauríem de parlar de la prevenció, no?
Aviam, el primer factor de risc que hi ha no és concret, és a dir, depèn de la persona, li pot afectar d'una manera o d'una altra, però sí que és cert que són els factors de risc que coneixem més o menys de totes les malalties. Tot el tema de la hipertensió, el colesterol, el tabaquisme juga un paper fonamental. Al final el tabac el que fa és crear més possibilitats de coàguls a la sang, i un ictus en el 85% de les vegades és un ictus isquèmic, com deia la Cristina, que és un ictus que és un coàgul de sang al cervell. També tot el tema del sedentarisme, no portar una bona dieta, l'estrès fa moltíssim. Aleshores, hem d'intentar portar una vida corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, tenint en compte doncs, que hem d'intentar estar tranquils, hem d'intentar organitzar-nos bé per evitar a tenir situacions de molt estrès, hem d'intentar no fumar. Jo sé que això és molt complicat, no?, per les persones fumadores, sé que això se'ls diu cada dia 15 cops mínim a cadascú, però realment són factors, perquè n'hi ha altres que no els podem controlar, és a dir, tenir colesterol en alguns casos no es pot controlar, tenir hipertensió en alguns casos no es pot controlar, tenir predisposició genètica, no?, alteracions en els factors de coagulació, això és genètic, això tu no ho pots evitar. Doncs ja que n'hi ha alguns que sí que podem evitar, quedem-nos amb els que no depenen de nosaltres. De fet, la incidència en ictus és una de les malalties més patides. Pensa que és la primera causa de discapacitat a Espanya i també és la primera causa de mort en dones actualment. Aleshores, per malaltia. Aleshores, és que és molt heavy, i molts d'aquests ictus s'haurien pogut evitar, i si no s'haguessin pogut evitar, que al final molts d'ells no es pot, sí que és cert que quan moltes d'aquestes persones, no, l'estaven tenint, si igual les persones del seu voltant haguessin sigut conscients que era un ictus, s'hagués pogut actuar més ràpidament o més eficaçment.
Per tant, pel que dius, Cristina, una manera d'evitar un possible ictus, allò en els factors que podem controlar, sí, seria mantenir una vida equilibrada, el més equilibrada possible.
Exacte.
No?
Sí.
Una vida saludable.
Sí.
És de les poques malalties neurològiques que es pot aplicar una prevenció. Perquè les altres, l'Alzheimer, el Parkinson, aquestes no, i l'ictus és de les poc, bueno, és una de les que es pot aplicar una prevenció.
Cristina, parla'ns una mica del naixement, dels orígens i de la seva missió inicial.
A veure, l'Avan va néixer fa 31 anys a la ciutat de Terrassa, davant de la necessitat d'una sèrie de famílies que patien malalties neurològiques, i que els serveis sanitaris no cobrien aquestes necessitats. Inicialment tenia un caràcter totalment associatiu, no?, d'organitzar activitats en comú, donar-se suport, i a poc a poc vam anar creixent i es va haver la necessitat de fer també teràpies, no?, teràpies que no eren cobertes per aquest sistema sanitari que són tan necessàries en aquestes malalties neurològiques. Vam iniciar a Terrassa, més tard ja vam anar a Sabadell, després aquí a Sant Cugat i també estem a Rubí. Al llarg d'aquests 31 anys l'Avan ha crescut moltíssim. De fet, actualment atenem, amb dades al 23, perquè 24 encara no les tenim, però atenem a més de 1.000 persones en l'àmbit del Vallès. I actualment on atenem més persones és a Sabadell, perquè és on disposem d'un centre més gran per dur-les a terme, no?
Parla'ns d'aquests serveis que oferiu actualment a les persones afectades i també als seus familiars.
A veure, a part del que és pròpiament els serveis aquests terapèutics, com és la logopèdia, la fisioteràpia, la neuropsicologia, la teràpia ocupacional, el que per nosaltres és molt important és l'atenció global. L'atenció global no només de la persona afectada, sinó del voltant de tota la seva família. Perquè, com passa amb totes les malalties, vull dir, la persona que el pateix és el subjecte principal, però comporta també una afecció molt important a tot l'àmbit familiar. Llavors, cuidem també, donem molt suport al cuidador i a tot tota la família, donant també suport emocional, ajudant també en temes de tràmits. I després també un altre tema que tractem és, bueno, tractem més, tot el que és el tema del lleure, que també és molt important, les persones que pateixen aquest tipus de malalties, sobretot gent jove que ha patit potser accidents, es troben truncades tota la seva vida social. I aquesta activitat de lleure no és només necessària per les persones afectades, sinó tornem al mateix, a la família, no? Perquè suposa un respir, no? Tenir un familiar amb una malaltia neurològica greu suposa una assistència contínua, no? Llavors també el tema del lleure serveix també per la família, no? Per donar-li respir. I després una altra també activitat que fem molt important és el que estem fent avui, no? La divulgació, no? Donar a conèixer aquestes malalties i la tasca que fem.
Parlem de la rehabilitació, que també és una part del procés important. Quines són les principals dificultats que afronten els pacients d'un ictus?
Aviam, és que el que parlàvem abans sobre el tema de les seqüeles, no?, que comentava la Cristina, clar, aquestes seqüeles, depèn de la magnitud que tinguin, t'afecten a la teva vida d'una manera o d'una altra. Després també, com justament ella comentava ara, també ens fem front a unes seqüeles socials. Aleshores, la pregunta que em fas, depèn de la persona, li afecta d'una manera...
És molt àmplia.
Exacte. Uh-huh. És a dir, cada persona és una resposta, no? Però sí que és cert que, per exemple, doncs, imaginem, no? Anem a posar sobre la taula un cas estàndard d'ictus, una dona de 50 anys, amb feina, fills, independent, amunt i avall tot el dia. Clar, depèn de les seqüeles d'aquest ictus, a treballar ja no pots anar. Perquè... Si tens una afectació neurològica, si només tens una afectació motriu, és a dir, neurològica, però que t'afecta, no?, que et comporta una discapacitat física, sí que és cert, doncs, que cada dia és una miqueta més fàcil, per dir-ho entre cometes, accedir a un lloc de feina, no?, perquè igual, doncs, la infraestructura física està més adaptada. Però si la seqüela és neurològica, uh-huh, o l'afectació, per exemple, és la hemiparesia aquesta, que no pots moure un braç, depèn del lloc de feina que tinguis, ja te'n pots oblidar. Depèn de si t'afecta la comunicació, si t'afecta la parla o la manera d'entendre, també depèn de la feina que tinguis, ja te'n pots oblidar. Això en el món laboral, però després, a casa, el suport que tu dones a casa teva, no?, aquesta dona o aquest home, tampoc ja, molts cops ja no el pots fer. L'atenció als teus fills, si són més grans, està perfecta perquè ja no et necessiten igual tant a sobre, no?, com a pare o com a mare, però sí que és cert que depèn de com, tampoc ja no la pots fer. Aleshores, les seqüeles que té són molt diverses i la vida d'aquesta persona, el dilluns que no tenia cap tipus de problema i que estava bé tornant de treballar al cotxe, no?, per dir d'alguna manera, la seva vida era una, i el dimarts al matí, quan s'ha despertat, que ha patit un ictus, mai més, mai, 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 la seva vida tornarà a ser igual. Serà diferent. És molt possible, no?, que pugui tornar a fer totes aquestes coses que feia, però les farà d'una manera diferent i les farà després d'un treball esgotador i molt, molt, molt llarg. Perquè la neurorehabilitació no és només venir a un centre com l'Avan a fer una hora a la setmana. No, és a casa... En tots els moments del dia tu estàs fent un sobreesforç per intentar recuperar totes les teves funcions cognitives, i a l'Avan nosaltres, doncs, treballem la psicologia, la neuropsicologia, la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, la logopèdia, però nosaltres et donem les eines, però qui ha de fer la feina ets tu. Nosaltres no podem fer la feina per una persona que té una afectació a la parla.
Està clar.
Li podem facilitar el camí, li podem obrir totes les portes que necessiti i més. Però la feina per aquesta persona nosaltres no la podem fer, l'han de fer ells.
I a més, perdona, hi ha una cosa també important amb aquest tema, que clar, quan afecta un tema motor és més evident, no?, les seqüeles, però moltes vegades el que queden són seqüeles cognitives, no? Llavors tu la persona la veus bé, tu veus l'exemple que posava la Cristina, no?, una persona jove, i clar, tu la veus bé físicament, però clar, potser aquesta persona és incapaç de fer un discurs, d'escriure unes quantes línies, té problemes per planificar les tasques, no sap organitzar-se,
o es desorienta,
clar, llavors encara els hi és més difícil, no?, perquè bueno, el tema motor és molt més evident, no? I a vegades pues, bueno, té bueno, més fàcil, no? Perquè hi ha moltes dificultats, no? Però, bueno.
Però és la Cristina en aquest sentit té raó, la integració social sí, és més senzilla, entre cometes, i no m'agradaria que se'm malinterpretés, eh? Quan la seqüela és simplement física, que quan
és
cognitiva. Sí. Uh-huh. Es visibilitza i és molt evident que una persona usuària de cadira de rodes no pot pujar les escales per entrar aquí a la ràdio, necessita una rampa, li has adaptat. Però no és tan evident que una persona que sí que camina, no? que bipedesta, pel carrer es pot desorientar i necessita tota l'estona punts de referència que igual no els hi estem posant en el carrer. Igual el camí que feien cada dia del mercat a casa o de comprar el pa a casa es converteix en un laberint pels carrers del centre de Sant Cugat.
Sí, una cursa d'obstacles.
Exacte.
Sí. Per fer tot el que feu, quins recursos i quines activitats teniu per ajudar en aquesta rehabilitació?
Bueno, que us comentàvem, tenim, fem fisioteràpia, logopèdia, neuropsicologia, psicologia, llavors actuem de manera individual, vull dir, fem teràpia individual, però també fem teràpies amb grup, no? Perquè en el cas de l'ictus que us he comentat, que els 6 primers mesos són fonamentals per intentar
recuperar el màxim,
recuperar el màxim però clar, sí que és veritat que no pots parar, no? Llavors, bueno, inicialment potser necessitaràs una teràpia individual més intensa, però després has d'anar fent contínuament un cop a la setmana, doncs, a nivell de grup, que també serveix per socialitzar. Bueno, el tema que comentàvem també de que fem de les activitats aquestes de lleure, que són sortides de cap de setmana, vacances terapèutiques, després també tot el tema de suport, no?, amb el tema formació i amb el tema també doncs, de les ajudes socials que hi ha, no? Perquè clar, és el que deia també la Cristina, no? Vull dir que si és una persona jove a lo millor té que deixar de treballar, doncs a lo millor té que tramitar
una ajuda,
bueno, una incapacitació, no? Uh-huh. I bueno, tot això també donem suport.
Molt ràpidament, un missatge que voldríeu transmetre a la societat, a la ciutadania en aquest Dia Mundial de l'Ictus.
Si només pogués dir-li a la gent en general un missatge sobre l'ictus, seria que s'informessin. Que s'informessin d'aquest protocol ràpid que dèiem i que, sisplau, sapiguessin identificar aquestes tres coses, no? De riure, aixecar els braços i parlar. Perquè, de veritat t'ho dic, és que li pots canviar la vida a la persona.
Ràpid, aquesta és la paraula clau, ens quedem amb ella i amb la resta d'explicacions que ens han portat la Cristina Orriza i la Cristina Castanyer. Gràcies a les dues per passar pel programa.
A vosaltres.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Fins aquí el Faves Contades d'aquest dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.